I enmig de tota aquesta bogeria d'activitat nadalenca, tinc tota aquesta bogeria perquè veritablement és difícil escollir entre tantes propostes una exposició que es podrà veure tant aquest cap de setmana com el cap de setmana del 21 i el 22. El grup d'estudis sitgetans organitza una exposició antològica de la pintora Cari Tarrés Camaló en el centenari del seu naixement. Nascuda a Barcelona el 9 d'agost del 1924, la filla gran de Josep Maria Tarrés Camaló Bonhasse i Maria Lluïsa Bernes, de les cases Soler, vinculada amb Sitges, aquesta darrera, en ser filla d'Elvira Soler i Ferrer, i vinculada a Sitges perquè la casa familiar estava al carrer, estava i està, perquè la poden veure, al carrer Sant Bartomeu, número 18. Ja no és tan sols la vida, pel que hem llegit, de les notes que escriu la seva filla Carina Mut Tarrés Camaló, sinó totes les persones, totes les coneixences que va fer Cari Tarrés Camaló i la seva família en vida. La comissària d'aquesta exposició és la Beli Artigas, a qui tindrem també el proper dilluns, però la Beli tampoc para durant aquests dies. Beli, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, què tal?
Jo no sé si és més el que va pintar o és més la vida que va tenir.
Jo crec que és les dues coses.
Perquè Déu-n'hi-do, eh?
Sí, però hem de pensar també que com a dona pintora és important reivindicar, ara que tant també s'ha fet exposicions de la Lluïsa Vidal, de diverses pintores, també reivindicar aquestes figures que al casar-se o al tenir fills desapareixen, sí. Desapareixen del mapa, que diríem, i perden ja tota la seva il·lusió per la pintura o per l'art, per dedicar-se a la família.
Una.
I perdem, darrere d'això, perdem grans artistes.
Una vocació truncada.
Bueno, ella, ja veurem a l'exposició, ella durant anys va poder demostrar la seva qualitat com a pintora, sobretot va exposar a Sitges, que és una... Clar, és que la relació, molta gent... Centrem-nos un segon, ara
sí.
Has explicat el del carrer Sant Bartomeu 18, que ella va passar-hi tots els estius des de que hi va néixer, neix a l'agost del 24 i ja la relació amb Sitges és molt intensa. Més enllà de tots aquests coneixements de grans personalitats i de gent de la societat catalana i europea, com pots veure en aquest escrit de la que ha fet la seva filla, la Carina...
Però la llista, també, la llista és de por, literalment,
Sí, jo no sé quina vida... Potser també part d'aquesta vida social és la que li va impedir seguir la pintura.
Per descomptat. Però tornem-nos a centrar, com deies, en el dibuixant, aquest entorn, aquest entorn familiar i aquest entorn de vincle amb Sitges.
Clar, ella té un fort entorn d'un vincle amb Sitges i un vincle cultural molt important, tant per part de pare com per part de mare. Ja hem dit que afirmava, la presentem com a Carina Tarrés Camaló, però ella ja afirmava sempre com a Carina Tarrés Bernes. Tant per la part Tarrés com per la part Bernes,
sí.
Té aquesta forta influència pictòrica o artística. Els Tarrés Camaló, la part del pare, eren una de les empreses de vitralls més importants que hi havia a Barcelona, ja durant a finals del segle XIX, principis del XX, i continuarà, Després de la guerra,
sí.
Ja veurem, que jo crec que també és important destacar aquesta empresa de vidres o aquest taller de vidres amb Sitges, ja que després de la guerra ajuden molt a reparar la nostra parròquia.
D'acord. És a dir, per exemple, bé, li diríem els vitralls que donen bé de la façana pròpia de la parròquia.
Jo ara me'ls estava mirant, perquè clar, comences i em coneixes i començo amb la vidrament, començo amb la protagonista, amb la Cari Tarrés,
sí.
Però no m'hi he pogut estar de saber de què li ve. Jo ara, amb l'escrit de la seva filla, sé el passat, sé el quina vida portarà, però m'agradava saber quin bagatge la porta a ser aquesta. Que és. I té aquests dos bagatges de la part de Tarrés Camaló, que ja quan el seu pare es casa amb la Lluïsa Bernes, Soler de les Cases, bueno, de les Cases Soler, el pare d'aquesta pintora ja és un destacat industrial i artista, perquè ell també realitza projectes d'aquesta casa Tarrés. una casa de terrers que ja la tenim a Sitges. Tenim que aquestes obres ja les tenim, per exemple, a la Capella de les Mercedàries.
Sí.
A la Capella de les Mercedàries desapareguda, quan la Lluïsa, quan la dona, la Lluïsa Bernes, té els fills, una forma d'agraïment que fa la Lluïsa Bernes és regalant a les Mercedàries una vidriera de l'empresa del seu marit.
D'acord.
Dissenyada per Agustí Ferrer Pino, l'any 26.
No en deu quedar res d'aquesta vidriera, ni se'n deu saber... No en queda res, eh?
No, jo ara estic... Bueno, això és molt inicial, ha sigut aquests dies, perquè vaig mirar-m'ho també a la capella de la parròquia de Santa Teresa, a l'altar, també ha desaparegut aquest vitrall. L'any 26 també aquest taller realitza i dona aquest vitrall,
sí,
que hi havia a la capella de Santa Teresa. És a dir, la relació dels terrers, d'aquests terrers Camaló amb Sitges, s'inicia amb molta força a partir del casament del senyor Terrés Camaló amb la Lluïsa Bernes, pares de la nostra protagonista.
Uh-huh. Aquesta relació es mantindrà tota la vida?
Sí, es mantindrà tota la vida, perquè després de la guerra, ella, com ja com a dibuixant, havent anat a Belles Arts, havent-se especialitzat amb pintura de flors, paisatges i retrats, ella entra a treballar a l'empresa del pare, en aquesta empresa de vidres, i ella hi realitza diversos
dissenys de vidriera.
Clar, aquí és on jo em poso a pensar si és d'ella, que aquí ja ho investigaríem, perquè a l'any 42... aquesta taller fa el rosetó de la façana principal.
Vaja.
De la parròquia que havia explotat.
Sí.
La fan i la regalen. Ella és un sagrat cor que hi ha just al centre de la façana.
Sí, és a dir, la rosassa de la parròquia és feta per al taller, d'acord, Terrés.
Podríem pensar que com ella en aquest any 42 consta que està treballant,
sí,
amb el seu pare, ajudant-lo, perquè després de la guerra el taller té molta feina, evidentment han de restaurar, se'ls proposa restaurar moltes vidrieres destrossades durant la guerra, ella hi treballa.
D'acord, el que no sabem és si va dissenyar la rosassa
ella,
de la parròquia.
Sabem que en va dissenyar, però l'any 44 també les dues vidrieres laterals de la parròquia,
sí,
també, que apareixen els símbols de Sant Bartomeu amb uns núvols, unes vidrieres, la veritat, que bastant modernes i molt boniques, també són obra del taller Camaló. És a dir, Terrés Camaló, era primer Camaló i després passa a comprar-lo Terrés Camaló. És a dir, que la presència artística per part de pare és clara, amb aquest art, que és l'art del vitrall. I per part de mare té l'oncle Bernes, el Guillem Bernes, que és un dels pintors importants que amb relació no nascut a Sitges, però amb molta relació amb Sitges, que ella va poder, tot i que quan ella neix a l'any 24, el Bernes ja és un pintor que comença a ser conegut i destacat, però ella tindrà la sort de poder treballar o de poder agafar la influència del seu oncle en els primers anys d'estudis, de carrera i d'exercici de la pintura.
Esclar, en aquest entorn, ella decididament anava per pintora?
Ella sí, anava per pintora, ja es va matricular a l'Escola de Belles Arts, és a dir, a l'acadèmia, tenia clar el que volia, i sembla que els pares, imagino, que pares molt lligats a tot aquest món cultural, li van acceptar i la van apoyar en el seu objectiu. Un objectiu que sobretot també va trobar a Sitges, els primers anys després de la guerra, troba on exposar, on mostrar-lo, i tenim la premsa sitgetana on la valoren, on ja parlen d'aquesta jove artista que en petites exposicions, gairebé sempre col·lectives, però ja la destaquen com una persona que, si segueix endavant, pot arribar a ser un artista destacat del món cultural català.
En quin tipus de pintura, en quin tipus de dibuix, en quin tipus de tendència?
Ella eren especialistes en flors, o sigui, eren... aquesta temàtica que molts volen associar només a la dona, a la pintura que realitzaven les dones. Ella especialista en flors, en paisatges i retrats, va fer diversos retrats, però també per trencar una llança contra aquesta, a favor d'ella i contra aquesta idea de que les pintures de flors només les realitzaven les dones i sempre ha quedat una mica...
Allò de la pintura més delicada, la pintura més sensible, sí, sí.
L'any 47, per exemple, per posar un exemple, ella participa a l'exposició col·lectiva de les Galeries a la Xarmada, aquí Sitges, i en aquesta ella comparteix espai amb obres d'Agustí Ferrer Pino, de Vidal Vidal, del Basdemic, que era el gran pintor de les flors, que també vivia a Sitges, de l'Estruc, del Cobos i ella. És a dir...
Amb només 23 anys tenia aleshores, no?
Amb només 23 anys, acabats de fer, perquè com és de desembre, ai, d'agost, acabava de fer. Però després també a l'Exposició Nacional de Clavells, de l'any 52, es fa una exposició de flors, pintura de flors. És a dir, aquí també que ens imaginem que només hi ha dones, doncs no. El seu nom, el nom de la Cari, la trobem al costat de noms com el Canals, el Domingo Carles és un pintor conegudíssim i representatiu de l'art català d'aquests anys 50, on es compara, a l'Eco, comparen la pintura de la Cari amb la pintura del Domingo Carles. Però tenim en Puigdengoles, en Prim, en Pujol Bosch, en Ribas Rius... és a dir, ella està sempre envoltada d'aquests grans noms de la pintura del segle XX català. No sempre hi ha dones, a vegades només hi està ella o un altre nom de dona.
Haig d'entendre, a partir del que ens deies al principi, que tot això passava abans de casar-se?
Clar, arriba el moment del casament, el 53, que es casa amb Antoni Motorroja, també pintor, una persona que ha estat a París, que ha estat amb les avantguardes, que arriba aquí amb un halo, com explica la seva mateixa filla, més bohemi, i encara ella segueix pintant, però hi ha una data que a mi em xoca, que és el naixement de la seva primera filla, que neix a maig del 55, però just el mateix maig del 55, a la Sala Andreu de Barcelona, ella exposa la que jo veig com una darrera exposició o darrera participació en una altra mostra que també es diu Flores, on tornen a haver-hi els Canals, la Magda Folch, en Serrano, el Ceferino Oliver, tot de noms, el Vidal Royán, és a dir, tot de noms destacats. Ella encara es presenta a aquesta exposició. El mateix mes neix la seva primera filla, la Carina, i aquí ja va abandonant el que és la seva exercici de l'art, o com a molt, jo m'imagino que, com diu la Carina, seguia exercint a casa, però ja no públicament, ja no mostrarà més en decriment, el seu art queda en decriment el del seu marit, que és el que va tenir més influència.
Esclar, quina carrera més curta, perquè gairebé dels 20 als 30 anys, diríem.
Sí, s'acaba. És el que diguem, perdem. Jo crec que perdem, perquè és aquests dels 20 als 30 anys, és encara un inici, un inici en l'art, i als 30 que ja agafes la maduresa, que agafes la serenitat a l'hora de pintar, de plasmar, i vas evolucionant, ja comença més l'evolució, ja no tant l'aprenentatge, la seva vida artística es talla, i en aquesta mostra el que es veu són aquests primers anys, i potser podríem dir que gairebé únics, en la que ella pot plasmar tots els seus sentiments. Un moment també important és que els seus pares, parlàvem del carrer Sant Bartomeu, però també la llum serà important a partir d'un moment que ella es traslladen els pares a viure al passeig, al passeig de la Ribera, en l'àtic es munta el seu estudi. Això encara estem en els anys 42-43, ella és molt jove, acaba de passar la guerra, i en aquest també hi ha un canvi perquè a l'entorn, aquesta llum que pot gaudir des del seu taller, també, com tots els pintors luministes, a ella també l'influenciarà, però bueno, es trenca, i això que hem de reivindicar.
Entenc que a partir d'aquesta història no hi ha massa historiografia escrita de l'obra de Cari Terrés Camaló, ni tampoc deu haver massa obra en l'àmbit públic, i la majoria deu estar en col·leccions privades.
Tot està en col·leccions privades.
Tot està en col·leccions privades.
Sí, hem estat buscant ahir a última hora, perquè, clar, jo que dic, buscant l'Eco, remenant a l'Eco els últims moments, parla d'un bellíssimo retrato d'una joven i dona els noms i els cognoms, i me l'he jugat, a veure si encara com aquestes exposicions no són com les del Manac, que les podem posar quadros a última hora, he buscat arbre genealògic per arribar a una persona a veure si ens podria, si el tenen, si conserven aquest retrat de la mare, que és de l'any 53, un precioso olor, és a dir, a l'Eco sí que constantment es va valorant l'obra d'aquesta jove, però si tinguéssim sort, totes estan en col·leccions particulars. Que imagino que segur que n'hi ha en més llocs, que ens, això ens passa, que posarà set terrers i ningú sap qui és, i ojalà ens anessin sortint, perquè a les exposicions ella venia i també es presentava.
Esclar, quin record n'ha quedat de Cari Terrés Camaló?
Clar, és que això ha quedat més com una persona amb moltes amistats de Sitges, amb una vida molt plena, esposa de, això, Antoni Mut, que ja se li va fer també l'exposició, vull dir que no es desprecia ni un ni l'altre, l'any 2021, coincidint amb el centenari del naixement d'Antoni Mut, es va fer també l'exposició homenatge. Però d'Antoni Mut es troben obres no només en col·leccions privades, també se'n poden trobar en alguns espais públics, van haver-hi escrits a la premsa, hi ha petits estudis, articles, és a dir, d'ell era molt més fàcil trobar referències. D'ella, la veritat és que ha estat bastant difícil trobar alguna nota on parlin del seu art, ja no de la seva personalitat o de la seva vida social, sinó del seu art. I això és on volem mostrar a tothom que darrere d'aquest nom conegut a la societat sitgetana barcelonina hi havia una artista, una gran artista que va quedar-se, que va decidir, m'imagino que voluntàriament, deixar l'art per cuidar, que també és un art, fills i família.
Mm-hmm. Però, per tant, una trajectòria artística estroncada.
I sí.
Sí.
Curta.
Curta, per descomptat.
Ara.
Ho dic perquè hagués tingut, entenc a partir del que ens dius, una projecció en l'àmbit artístic, més enllà de les notes de premsa que has comentat, si la seva evolució com a pintora hagués pogut continuar.
Segur, i perquè enganxem aquests anys 50, quan ella acaba aquests anys 55, que les dones pintores comencen a reivindicar-se, és a dir, ella l'hagués agafat jove, l'hagués agafat també uns 30 i poc anys, es hagués pogut seguir, agafar-se aquest fil d'aquestes lianes de les dones pintores que van començar a tenir més llibertat, a poder viatjar, a mostrar les seves obres arreu d'Europa sense cap mena de perjudici, però ella podríem dir que potser no va arribar a temps o no va voler, també hem de pensar que...
Ho dic per si al final ens queda una personalitat artística que hagués estat molt potent, però que al final va estar marcada per ser filla de qui fou filla i per ser parella de qui va ser parella.
Sí, filla de... Bueno, neboda, potser.
Neboda, filla, sí.
Neboda i, també la parella o... li va tallar pel que explica, perquè clar, jo no, aquestes coses també tenim la sort que la filla, que és la que impulsa sí. aquesta exposició, que la veritat és que jo diuen comissaris, però els comissaris la veritat és ella, la Carina i el seu marit, en Miquel Rivera, el doctor, vull dir, ells dos són les persones que amb moltíssima il·lusió i moltíssima força insisteixen en que la Cari Terrés Camaló es mereix aquesta exposició, igual que se la mereixia i se la va mereixer el pare, i la veritat és que quan te n'adones dius, és veritat, vull dir, sou vosaltres els que m'han tirat a mi endavant, i ells són els veritables comissaris d'aquesta mostra, i et demostren això de que la Càrit explica, la Carina, ella mateixa explica que va ser pel seu pare. Hi ha una frase en aquest, podeu tenir un díptic en el grup d'estudis, quan vingueu a l'exposició, hi ha un díptic on s'expliquen totes aquestes relacions d'amics, familiars, relacionats amb Sitges, però la mateixa Carina ja ho diu clar, que un cop casada, el seu pare, un tant egocèntric, és a dir, eclipsada pel meu pare, un tant egocèntric. Ella mateixa, la filla, ja ho diu, i jo no puc, jo imagino, clar, m'he fet la història a través d'aquesta frase.
També. Sí, sí, és una forma, diguem-ne, es pot definir un pare de moltes maneres, quan es defineix així, és perquè, evidentment, hi ha motius per definir-lo d'aquesta forma, eh? Més enllà de com es desenvolupés clar, aquest egocentrisme.
Clar, més enllà d'una persona extraordinària, però sí, que, sí, sí. Sí, que la filla... La filla vol deixar constància de que la mare atura la seva passió, atura el seu exercici de l'art per estima, perquè això ho fas per estima, a una persona que, bueno, que ell considerava potser que el seu art era millor o que el seu art era més modern, perquè també el Mut ja ho vam veure en la primera exposició, els primers anys de l'Antoni Mut són bonics, són molt bons, són cuixars, són una força tàpies, vull dir... Però ell va veure que potser el seu art era millor, va creure que el seu art era millor i ella va, a poc a poc, va anar oblidant els pinzells i fins al final, fins a l'agost del 91, que tots potser aquestes... És molt important també, sempre ho dic, a vegades t'ho he dit, que quan no tenen família, molts bons artistes, molt bones pintores, arquitectes, escultors, els oblidem, els perdem. Per sort, La Carina Terrés té una família darrere, uns fills i uns nets que mai han volgut oblidar-la, tot al contrari, han volgut homenatjar-la i tornar-la a posar a la palestra i tornar a demostrar qui era.
L'exposició s'inaugurarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'Espai Pere Stanflis. Podrà veure aquest cap de setmana i el cap de setmana previ al Nadal, exposició antològica de Cari Terrés Camalón, el centenari del seu naixement, n'hem parlat, 4 punts, amb la Beli Artigas, i vagin a saber si d'aquí un temps es pot certificar que la rosassa de la parròquia va tenir com a dissenyadora Cari Terrés Camaló, vagin a saber. Però tot això encara està per veure, com moltes altres coses. Beli, gràcies una vegada més.
Moltíssimes gràcies, com sempre, a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau.
Veiem.